Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
Fundació RC patrocina el programa El punt de l'interrogant.
Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
Ben trobats, amics de Ràdio Arenys, en el 91.2 de la freqüència modulada, en el programa El punt de l'interrogant.
Fundació RC té com a objecte el creixement de la persona humana. Aquest objectiu s'aconsegueix ajudant a la introspecció personal i fent prevenció de l'estat físic i emocional.
Fundació RC donarà suport a les persones que pateixen trastorns i malalties mentals, a la soledat sobrevinguda o no volguda. Farà prevenció i atenció al suïcidi acompanyant en el dol, en conflictes existencials i en la proximitat del trànsit de la mort. Contacta amb nosaltres amb el WhatsApp 628 69 63 97.
Els que fem el punt de l'interrogant mai posem excuses per arribar-nos aquí a Ràdio Arenys i poder fer el programa puntualment durant 22 anys, diguem-ho així, perquè són edicions, 22 edicions. Cada setmana venim aquí a Ràdio Arenys a explicar o proposar un interrogant perquè el puguem debatre entre tots. Avui, per què posem excuses quan no volem fer una cosa? Per això he parlat de les excuses, eh? Avui farem possible aquest programa la Lluïsa Soler des de Barcelona via streaming. Què tal, Lluïsa?
Hola, moltes gràcies per convidar-me una vegada més.
Gràcies a tu per participar. També està la Matilde Romagosa des de Sant Iscle, també via streaming. Què tal, Lluïsa? Perdó, Matilde.
Matilde. Sí. Encantada de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Perfecte. També està amb nosaltres la Yolanda Montero, que ella ve de la Granadella i també...
La Granada.
Equivocacions. Benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me, feliç d'estar aquí compartint.
I tu també per no posar excuses per...
Cap ni una. Cap aquí.
Està amb nosaltres també el Vicenç Ibáñez, què tal?
Hola, jo n'he buscat però no n'he trobat cap per no venir.
Molt bé, i ell és d'Arenys de Munt, eh? O sigui que ja veieu, amics oients, que hi ha gent diversa, ben àmplia de geografia, i que el punt de l'interrogant compta amb aquesta gent, com també compta avui amb la Imma Lizondo. Què tal, Imma?
Molt bé, encantada de ser aquí de nou.
Ella és d'Arenys.
Sí, jo d'aquí mateix.
Com jo, un servidor, Francesc Coll, que juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, que és en Joan Bosch, ell és de Canet, també doncs, participa amb el punt de l'interrogant, sempre fent de tècnic, molt bon tècnic. Gràcies, Joan. Bé, doncs, amics oients, com us deia, avui ens plantegem per què posem excuses quan no volem fer una cosa. Aquest guió ens l'ha fet la Yolanda Montero. Com vulguis, Yolanda.
Doncs quina bona pregunta, i que difícil contestar-la, aquesta de per què posem excuses quan no volem fer una cosa. Esclar, quan la pregunta és simplement per què posem excuses per fer una cosa, la resposta directa amb honestedat és perquè no la volem fer. Ara, si ja s'inclou aquesta resposta a la mateixa pregunta, és quan ens toca submergir-nos a l'interrogant i a la nostra intimitat, si pot ser, amb la mateixa honestedat que ens feia respondre ràpidament no faig perquè no vull. I és aquí quan us proposo que agafem aire i ens submergim cadascú amb la profunditat que es pugui permetre el que fa que vulguem o no vulguem fer una cosa. Quan la voluntat desapareix, ens ajuda a omplir-nos de paciència i d'amor cap a nosaltres i cap a aquelles persones que ens posen excuses. La voluntat és un motor que es composa de moltes peces i darrere de les excuses s'amaguen les que li manquen a aquest motor. En termes generals, podem dir excuses per evitar responsabilitats, compromisos o decisions importants. Ara bé, si mirem amb detall, trobem que fem servir excuses pot estar relacionat amb conflictes específics i bastant profuns. Agafem aire, que us comparteixo algunes pistes per a descobrir què es podria amagar darrere de les excuses, a veure si us hi trobeu i què hi penseu. Si constantment es busquen excuses per no assumir reptes o responsabilitats, podríem estar patint un baix concepte de nosaltres mateixos. També, una valoració personal baixa pot generar una manca de motivació interna i que l'excusa sigui és que no em motiva. Per exemple, un estudiant que sempre posa excuses per no presentar un treball. Les excuses poden ser una estratègia també per evitar enfrontaments o situacions dins d'un grup o territori, com ara la família, els amics o la feina. Estaríem parlant d'un conflicte de territori quan, per exemple, algú que evita situacions laborals i inventant excuses com una situació de trobada amb companys a la feina. Si les excuses són una manera d'evitar situacions que la persona percep com a massa difícils, estem davant d'una resistència o sentiment d'impotència. També el sentit de la immediatesa pot generar aquesta resistència. Si ens pot més el plaer immediat que la felicitat com a projecte de futur, trobarem excuses per a deixar de fer el camí que ens porta a l'objectiu final. Per exemple, una persona que sempre es justifica per no canviar un hàbit poc o gens bo i menjar sa i fer exercicis per tenir un estat de salut física òptima. Les excuses de vegades són mecanismes per evitar una realitat incòmoda. Llavors ens podem trobar atrapats en un mecanisme de fugida o evitació. Algú que posa excuses com per justificar una infidelitat. També ens podem trobar amb la incoherència de context. Podem posar excuses quan ens veiem en una situació que per a nosaltres és una manca de sentit. Un exemple d'aquesta categoria d'excuses pot ser davant d'una proposta per anar a una fira gastronòmica vegetariana si som absolutament carnívors. I un de més seriós, per exemple, i que malauradament es troba sovint a l'adolescència, és quan s'ha d'assistir a l'institut si l'estil d'ensenyament i el d'aprenentatge són absolutament diferents. En darrer lloc, la que personalment considero que és més habitual, si més no tenint en compte la meva experiència personal i professional, és l'estat d'esgotament general. Posem excuses quan ens falta l'energia per incorporar i generar canvis, encara que els sentim plenament necessaris. Què us sembla? Continuem bussejant? Agafem l'aire de la coherència interna entre pensament, sentiment, paraula i acció i continuem avançant sense excuses.
Perfecte. Moltes gràcies, Iolanda, per aquest guió. Lluïsa, què t'ha semblat aquest guió? Què n'extrauries?
M'ha semblat bé perquè ho deixa tot obert i aquí no tenim excuses per no agafar-nos per un lloc o per un altre. Però, per exemple, en el punt ella, que en el punt primer que diu no assumir reptes o responsabilitats, és cert que els individus tendim a desenvolupar agilitats i idees per evitar les nostres responsabilitats i carregar la culpa als altres. Això és un comportament que converteix en un mecanisme de plenament de supervivència i això impacta negativament amb la nostra autoestima i impedeix afrontar-nos amb situacions desafiants.
Mm-hmm. Molt bé. Vicenç, què t'ha semblat el guió?
Bé, abans, quan, abans d'entrar en antena li comentava a la Iolanda doncs, que si no l'hagués llegit m'hauria quedat amb el primer punt, no? de dir, escolta'm, no fas les coses perquè no vull, no? Però efectivament sí que m'ha semblat molt interessant el guió tal com l'ha exposat, perquè m'ha fet veure que l'excusa també és una d'aquelles alertes que ens pot fer veure o ens pot fer parar atenció doncs, a quan n'hi ha altres, no? Vull dir, sí, en el programa sempre hem dit que els problemes no estan a fora, estan a dins, no? I les solucions també. I, per tant, doncs, la introspecció és necessària, no? I a partir d'alertes, com per exemple quan algú m'impacta, preguntar-me què és el que m'impacta, quan desitjo alguna cosa, preguntar-me per què el desitjo, doncs amb el guió de la Iolanda doncs, potser he après que potser també les excuses també són una alerta per dir, si això no vull fer-ho, per què? Sempre tindrem la llibertat de decidir, doncs no vull fer-ho, val? Vull dir, però sempre que sigui una elecció, no que sigui un condicionant com poden ser les excuses de les que en parlem avui.
Perfecte. Matilde, què t'ha semblat el guió?
Bueno, molt bé, i a més tot el que esteu comentant em sembla molt interessant, un punt de reflexió també. I jo afegiria aquí també un punt que seria la societat actual. La societat actual ens desmotiva. El jovent, jo crec que viu en aquest moment molt desmotivat, i també afegiria un punt de la sobreprotecció amb els nens, que quan es fan grans no són capaços de superar qualsevol obstacle que es presenta. I aquí també podem posar excuses, no?
Val, d'acord. Molt bé. Imma, què t'ha semblat el guió? Què diries?
Doncs molt complet. Ha deixat tallar totes les possibilitats obertes. Per mi l'excusa és un plantejament de comunicació en el qual hem d'anar més enllà de la paraula, no? Que hi ha darrere de l'excusa. Tant si jo rebo l'excusa com si jo la dono, no? Perquè també puc rebre. Llavors, de vegades, quan jo poso l'excusa he d'això bussejar, no? Com hem dit aquí en diferents situacions, però si hi ha algú altre que m'està posant una excusa, he de ser prou oberta de ment com per escoltar aquelles paraules i anar més enllà d'aquestes paraules d'excusa. Perquè llavors trobarem, encara que no ens ho vulgui dir, moltes vegades la gent no ens vol dir perquè una cosa no la vol fer i llavors posa l'excusa. Perquè és incòmode sentir també un no. És incòmode sentir de dir no vull venir, perquè pot ser incòmode per algú de dir les coses tal qual. Llavors dius una excusa i quedes també, no? I, ai, ho sento, no sé què. Bueno, doncs, què hi ha darrere d'això, no? Què passa? Bueno, ahí tenim temps per explorar-ho.
Iolanda, en tot el que s'ha dit, que n'extreus? Jo diria que el guió m'ha agradat, naturalment, com a... que porto un programa, m'agrada tots els guions que feu, perquè són plantejaments que a vegades un mateix ni a vegades hi pensa en aquell interrogant, no? Però a mi m'agrada que avui potser farem èmfasi en el compromís, que d'una manera o una altra la Lluïsa em sembla que a la seva primera intervenció que ha fet ha arribat a dir, no? Les persones a vegades ens costa comprometre'ns en coses concretes i a vegades si ens comprometem amb un grup o amb un lloc, quan es deleguen responsabilitats a vegades ens excusem per no fer, que és la cosa, no? I aquesta manca de compromís, sigui per les pors internes que hi pugui haver, i què diran, què no diran, i jo ara que haig de dir que la meva opinió el millor, aquest menysteniment que a vegades hi ha persones que tenen de no fer-se valdre allò que opinen, doncs jo penso que la paraula compromís hauria de ser clau per no desentendre'ns de quan volem fer una cosa i que no sigui doncs una excusa, no?
Sí, és que és això justament, clar, és que per poder-nos comprometre ha d'haver-hi un motor que faci que ens empenyi per poder fer aquella cosa que amb la que ens hem de comprometre. Llavors, la recompensa del compromís ha de ser forta quan no hi ha les peces que li falten a aquest motor. O sigui, quan no prenem atenció a això que estàvem apuntant ara, no? Que apuntava el Vicenç, que apuntava la Lluïsa, que apuntava la Imma, no? Doncs perquè la Matilde ha apuntat una altra cosa que també és interessant, eh? Però en aquest cas, no? Quan dius, ostres, parem atenció, perquè quan estem posant excuses estem donant informació de quins són els impediments personals. Llavors, aquests impediments són els que no em permeten comprometre'm amb el que sigui, no? El Vicenç també feia aquesta dicotomia, no?, entre l'elecció i el condicionant, no? Llavors aquí és aquest punt, no? L'elecció, quan un és capaç d'escollir, no?, lliurement, hi ha una voluntat. Llavors aquesta voluntat impepinablement em porta a un compromís, però un compromís sobretot intern, amb mi mateix. Perquè al cap i a la fi, tots els intercanvis que fem en aquesta vida és per un enriquiment propi, personal, eh? I quan parlo d'enriquiment m'estem parlant d'evolució personal, eh? Però quan hi ha un condicionant, aquest condicionant és un impediment bàrbar, i quan ens identifiquem amb l'impediment, llavors hem begut oli. Perquè és quan fem servir l'excusa com a veritat interna. O sigui, ens hem identificat amb aquella cosa que ens impedeix agafar aquest compromís. No sé si m'he explicat.
Li hem donat carta d'autenticitat.
Correcte.
Amb aquell obstacle que d'alguna manera és un condicionant que hem après, hem heretat...
Sí.
No? I que si no el tenim identificat, si no el tenim com qualsevol altre condicionant o qualsevol altra estructuració mental, qualsevol altre bloqueig inconscient que tenim, doncs ens està condicionant les nostres decisions.
Totalment. No?
Aleshores, doncs, sí que, efectivament, doncs, la mirada interna és bàsica i el compromís comença per un mateix, com tu, Yolanda, dius. És que si no et compromets amb tu mateix, amb identificar-te i conèixer-te plenament, poca cosa pots construir de cara en fora, de cara cap als altres.
Difícil. I aquí, si em permeteu, afegeixo el que comentaves, Matilde, perquè deies, diu, la societat actual ens desmotiva. Clar, és que tu apuntaves la sobreprotecció dels infants, la dificultat per enfrontar, després quan ens fem més grans, és que, esclar, quan no hi ha una introspecció, quan no hi ha un acompanyament, quan els altres tampoc tenen l'hàbit d'identificar els propis impediments, el que estem fent és el que deia en Vicenç, que és reproduir, funcionar en automàtic. I llavors arriba un punt que la societat, perquè individualment no fem aquest exercici, llavors a nivell social s'està vivint una vida que es viu en automàtic, sense fer aquesta introspecció. I llavors arriba un punt que la benzina s'esgota i no hi ha motivació per fer una cosa.
La societat és l'excusa més gran que tenim.
Sí.
Per no mirar-nos a nosaltres.
Per no mirar-nos a nosaltres.
Sí.
Matilde, Lluïsa i Imma, que... Pues ja heu sigut aquí anomenades per la Yolanda, si teniu alguna cosa a dir. Matilde.
Bueno, m'ha encantat tot el que heu parlat, tant Vicenç com Yolanda. No sé si queda res més a dir, perquè està clar que el compromís primer és amb un mateix. Si tu no vols fer... O sigui, quan tu et compromets amb una cosa, primer és amb tu, però també amb allò que et compromeses ho has de tenir clar. O sigui, sentir-ho, perquè si jo dic, bueno, no ho sé, intentaré a veure de què va això, malament. Has de tenir les coses molt clares. I després també el tema de les excuses, que també és per on aneu vosaltres, és la por a mostrar les meves vulnerabilitats, no? Perquè jo a vegades dic, vale, jo no vull posar una excusa, jo he après, potser a base d'anar-te treballant, a dir, mira, no em ve de gust, per lo que sigui. O perquè aquí tu posaves un exemple, Yolanda, de d'anar a una fira gastronòmica vegana o i soy carnívoro. Ai, tu, mira, no em ve de gust anar a la fira aquesta. Si no t'importa, pues jo no hi vaig. Però tranquil·lament, perquè també el que jo he fet moltes vegades era justificar. Dic, per què et justifiques? No cal justificar-se. Jo dic, mira, no em ve de gust i ja està. Però fins que no arribes aquí és tot un recorregut, perquè com diu el Vicenç, surten aquests programes mentals del subconscient ja automàtics.
Lluïsa.
Sí, jo crec que si fiquem excuses constantment, en el fons no ens estem cuidant nosaltres, no? I això tard o d'hora ens repercuteix. I a vegades, com deia l'Alexander Pope, que era un poeta anglès del segle XVIII, deia que una excusa és pitjor i més terrible que una mentida. Hi ha gent que primer fabrica la mentida i després fabrica l'excusa sobre la mentida, que se l'arriba a creure i després va posant les excuses sobre allò mateix i arriba un moment que descobreixes l'excusa i la mentida, les dues coses, no? Que no saps el que és pitjor. I no sé, jo tinc la idea i al final m'he après bastant d'això d'anar més de cara, no? Com deia ara la Matilde, deia, bueno, pues és que no em ve de gust, és que no m'interessa, és que això no em va bé, és que aquest dia no el tinc disponible, és que no cal posar una excusa. Si pots dir el que passa realment, perquè és molt millor per tothom, per l'interlocutor i per la persona que ho està dient, perquè la persona que ho està dient no té cap desgast i l'interlocutor tampoc, perquè no té que pensar què li han dit com a excusa. Penso, no? Que és molt més coherent per tot i com deia el Vicenç, no? Perquè si no ens envoltem amb aquesta ens envolta aquesta societat que ens va fent el rotllo, ens posem a dins com la roda del hàmster i llavors ja no saps què és una cosa o què és l'altra. I ara penso que sobretot amb els missatges de telèfon, amb els whatsapps que no veus a la persona directament, que et poden dir, és que qualsevol animalada, que com que no veus el que hi ha al darrere, que només hi ha una cosa escrita, bueno, és que pots pensar de tot, no? Pot ser veritat o no pot ser veritat. Pot ser realment una excusa, pot tindre un rerefons, no el pot tindre, què està pensant aquella persona quan t'està dient? I això és un problema afegit. Un problema afegit, no pel que ho escriu, perquè ella es queda tan tranquil quan t'escriu una cosa, però tu que ho reps, sí, és el que no pots fer que deia la Imma, que com que no el veus i no li pots mirar la cara, no pots saber realment que et traspua, no?
I ojo amb els missatges escrits, perquè a vegades ho entens diferent del que vol dir.
També, com que no
hi ha mals entesos.
Clar.
Sí, sí. Imma.
El que està clar és que les excuses són embolics. És a dir, et porten a l'embolic, et porten a la no claredat, a la confusió, a la no una comunicació directa ni assertiva. Llavors, aquí el que hem d'aprendre realment és a tenir claredat personal, claredat a l'hora de, no, d'emetre el missatge, voler-se expressar més assertivament. Si volem posar alguna excusa, que sapiguem que l'estem posant perquè no ens ve de gust dir que no a algú i dius, mira, fas com una mentida de pena, no? Però que ho sapiguem, que ho estem fent, no? És a dir, jo crec que aquí la claredat és molt important i una cosa que has dit tu al final de tot, que crec que és tan important, no? Quan el pensament, el sentiment, la paraula i l'acció van totes alineades. Això és superimportant, perquè al final, per entrar a no dir excuses, el que necessites primer és saber com et sents respecte a la situació, el que t'estan demanant o el que tu vols demanar, no? Llavors, què sents, què necessites com a ésser humà, eh? Llavors, un cop dius que el que sents realment en el teu cos, no imaginat amb l'evasió, no? Què sents? Et fa sentir malament o no? Què vols fer realment dintre teu? Llavors decideixes amb claredat, no? Una claredat que està alineada amb el que tu vols, amb els teus valors, amb el que tens tu una idea. Llavors, probablement així no donarem tantes excuses, però és superimportant primer parar-se. Aturar-se és com molt important, anar cap a tu, què estic sentint, si em sento bé, malament, o més, no?, trista, agobiada, el que sigui, alegre, però com em sento? I després allà, a veure, què estic necessitant? Necessito, pues, una comunicació horitzontal, necessito que ser vista, escoltada, bueno, allí tot el tema. I crec que així podrem parlar més assertivament i amb més claredat.
amb això que diu tot el quòrum, Iolanda, jo m'he agafat aquí uns exemples també amb aquesta qüestió que posaves en el guió, que també ho ha dit la Imma, amb el pensament, sentiment i paraula i acció, que tot ha d'anar conjuntat, no? I llavors em poso l'exemple d'una coral o d'una orquestra. O sigui, per què ens apuntem amb una coral i per què ens apuntem amb una orquestra? Si t'apuntes en un lloc i no hi ha interès i després vas excusant-te, doncs aquella coral, aquella orquestra no sonarà mai, no? Per tant, a la teva vida, si vols posar música ben orquestada, ja has de participar en aquest sentit i no donar excuses, no? En aquest...
Sí, sí, hem de ser els artistes de la nostra vida.
Exacte.
Però és que estem...
Els héroes.
Sí, sí, totalment.
Els protagonistes.
No? I treballar-nos amb aquest domini, quan el domini no vol dir control, sinó vol dir art, no? Amb aquesta dedicació interna, que és el que estava apuntant la Imma. Però, és clar, és que tenim una societat, una societat que ens està distraent absolutament per tot arreu. I que ens està fent identificar amb aquests impediments. O sigui, en quin moment nosaltres vivim de manera natural el que tu apuntaves, Imma, no? En quin moment, jo què sé, en el WhatsApp, ara que parlàvem, no? Dels WhatsApps, per exemple, no? El grup de mames de l'escola. Tal dia, tal hora, ens hem de trobar perquè hem de fer no sé quina disfressa de no sé quina... Hosti, és que vull fer altres coses, és que potser no m'interessa, és que... Quina força has de tenir per fer una cosa diferent i sostenir després la resta que t'està assenyalant. Quina força has de tenir per donar-me cada dia 2 minuts, mitja hora, o el temps que vulgui dedicar-hi, per estar jo sola, en silenci, respirant. Quantes vegades no hem sentit l'excusa és que no tinc temps, i clar, sona tan absurd això de quedar-te 2 minuts respirant. Ostres, és que si respires 2 minuts i no fas res més que respirar, t'escoltaràs com el teu cap t'està omplint d'excuses per aixecar-te i fer 1.200 coses diferents que no són descansar. Llavors, totes aquestes excuses que la nostra ment ens dona i que no parem atenció són aquests impediments que ens mouen el dia a dia. Llavors, al final, som titelles, vés a saber qui i què. Perquè justament, en quin moment ens donem espai a nosaltres mateixos? Mm-hmm. No? És aquest desgast. Que estava apuntant la Lluïsa. I tant que l'excusa és un desgast, però com em nutreixo jo? En quin moment?
Per què posem excuses quan no volem fer una cosa? Aquest és l'interrogant que avui ens qüestionem. Estem fent possible aquest programa avui, la Imma Lizondo, la Lluïsa Soler, la Matilde Romagosa, el Vicenç Ibáñez, la Iolanda Montero, qui us parla, el Francesc Ollien, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Anem a la nostra publicitat i tornem d'aquí un minutet.
Ràdio Arenys, la primera en informació. Festa repartidor d'Esperança. Festa voluntari del telèfon de l'Esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Festa repartidor d'Esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Fundació Racer té com a objecte el creixement de la persona humana. Aquest objectiu s'aconsegueix ajudant a la introspecció personal i fent prevenció de l'estat físic i emocional.
Fundació RACER donarà suport a les persones que pateixen trastorns i malalties mentals, a la soledat sobrevinguda o no volguda. Farà prevenció i atenció al suïcidi acompanyant en el dol, en conflictes existencials i en la proximitat del trànsit de la mort. Contacta amb nosaltres amb el WhatsApp 628 69 63 97.
Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.
El punt de l'interrogant avui, per què posem excuses quan no volem fer una cosa? Tots els interrogants els podeu trobar en el nostre web www.elpuntdelinterrogant.cat i allà trobareu doncs, també tots qui participem, el nostre equip i el que anem fent també de conferències infància i adolescència, cafès de la mort, etc. Avui, el programa, per què posem excuses quan no volem fer una cosa, estem fent possible aquest programa. Avui, la Yolanda Montero, el Vicenç Ibáñez, la Matilde Romagosa, la Imma Lizondo, la Lluïsa Soler, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Com cada setmana, el nostre guionista ens presenta una cançó que ha escollit adient en l'interrogant. Quina ens suggereixes avui, Yolanda?
Doncs avui és la cançó d'Excuses, que és d'un músic argentí que es diu Facundo Denning, i és una cançó terriblement honesta i divertida, sota el meu punt de vista.
Honesta i divertida.
Honesta i divertida.
Escoltem, Joan.
Como una piedra en el zapato, una verdad incomodante. Ya me di cuenta que hace rato las uso mucho más que antes. Son mis excusas para evitar ser responsable. Ya me volví un especialista, un evasor calificado, con sus teorías siempre listas.
Un de l'interrogant.
Un alegato, pa todo siempre tengo un pero, pa lo inmediato luego vemos una razón, un argumento.
Bona cançó, Vicenç. Comença que una pedra és com una pedra a la sabata, o sigui, a vegades hem de fer coses i sembla que ens venen com una pedra dintre d'una sabata i hem de posar l'excusa.
Bueno, però podem agafar el mateix exemple i la pedra de la sabata ens l'hem de treure nosaltres. Ningú sí, ens la traurà. Per això insistia i no, i no sé si, com que ho he fet així com un flash, no sé si s'ha captat bé.
Sí, sí, allò de la
quan,
societat.
Quan parlem de la societat, és l'excusa més gran que tenim per no fer allò que hem de fer per viure en harmonia i per viure en plenitud, que és deixar de mirar enfora i mirar cap a dins, mirar, conèixer-nos, saber que tot, parlàveu de que han d'anar alineats els sentiments, els pensaments, les emocions, el cos, tot és un, no? I si cadascú va pel seu banda, doncs, bueno, així ens va, no? Clar, la societat és un reflexe de com som, de com funcionem. I és veritat, com tu deies, Yolanda, doncs que la nostra ment constantment no suporta estar quieta i necessita estímuls i els busca fora. Perquè els nostres sentits miren enfora. Els nostres sentits, la vista, l'olfacte, miren fora. Però fora no trobarem l'harmonia que ansiem. Val? Per tant, doncs, el compromís per fer la coral o per fer... l'has de tenir amb tu mateix. Tu realment vols fer música? Vols cantar? Vols interpretar? O et deixes portar per aquells altres alertes que dius he de... quan una frase comença per he de fer això, no, t'estàs imposant algo que possiblement no va amb tu. Però penses que perquè ho has après, perquè ho has escoltat, ho estàs veient, penses que és obligatori fer-ho així per assolir, doncs, aquesta harmonia o aquesta plenitud que busques. I és una altra alerta, com l'excusa, de dir, aviam, jo què vull? Segurament n'hem parlat moltes vegades en altres programes, no? Però hem d'aprendre a dir que no. Hem d'aprendre a dir senzillament, mira, no, això no em ve de gust, perquè he triat el que parlàvem abans, no? De que quan la primera part més important és ser coherent amb tu mateix, amb tu mateix, amb què vols, amb quina és la teva voluntat. Aquesta és la primera fase. Després ja parlarem de si aquesta voluntat és teva o ha d'anar harmonitzada amb la vida mateixa, perquè això ja donarà per un altre programa.
I tant.
El que sí que és veritat és que a vegades agafem compromisos i a la llarga veiem que allò no va amb nosaltres i en lloc de posar excuses, potser hauríem de dir plego i no vaig a tocar o no vaig a cantar o no vaig a fer això perquè, pues, honestament...
descobreixes que no va amb tu.
Exacte, i gràcies a aquella possibilitat has descobert que tu, la teva direcció, és cap a un altre cantó. Sí. Imma...
això que dieu és molt important, perquè jo crec que en molts moments de la nostra vida, diria setmanalment, mensualment, hauríem de fer això, de dir, a veure, això realment, amb les nostres accions, amb les nostres activitats, amb les nostres relacions, aquesta relació, aquesta activitat, realment jo la vull fer. Introspecció sobre això, com em sento al fer aquest moviment, no? Perquè així realment no em buscaré excuses. Estaré decidint i jo crec que això és una cosa que hem d'anar com renovant els vots de cada cosa que fem de manera habitual. Jo crec que això és una bona pràctica i llavors potser podríem tenir més claredat i anar reconduint la nostra vida i crear-la segons volem, no? I deixar de donar excuses i, bueno, i sí, assumir la responsabilitat quan toca, no? Fins i tot de dir, mira, doncs jo crec que ja ha acabat l'època de fer el concert, moltes gràcies per tot, donar gràcies del que has fet i dir, però ja no crec que no sigui la cosa que jo vull fer ara, ja està. Llavors, no poses excuses i ets autèntica i directa.
Matilde.
Em sembla perfecte tot el que dieu, però hi ha moltes persones que no estan en aquest nivell, diguem, ¿vale? Perquè moltes vegades un necessita ser reconegut, ser valorat, perquè no es valora a si mateix. Llavors, es pot ficar en històries que necessita un compromís, però ho fa per sentir-se ell acollit, valorat, no? Que fa moltes coses perquè se'l vegi. Després se n'adona que allò no va bé i ara què faig? Ara hauré de posar una excusa perquè allò m'he ficat en un lloc on no m'interessa. Això podria ser també una part. Mm-hmm. No?
Sí, hi ha molta gent que...
O per quedar bé també faré això i, bueno...
Sí, hi ha gent que s'apunta a cursets o coses d'aquestes i després veu que allò potser no va en el seu nivell i ho deixa córrer o fa mil i unes excuses per no complimentar o...
Bueno, però ja va bé, no? Vull dir, tots hem fet el mateix, provem, i assaig, error, vull dir, fins que trobes, no? És que no, la gent no neix ensenyada, no? Que diuen, no? Doncs hem d'anar tastant i hem d'anar provant i descobrir què és el que vibra amb nosaltres, no?
Lluïsa.
Sí, agafant el fil de tot el que estàveu dient, jo penso que també és important per aquesta gent que potser no està, com deia ara la Matilde, a un nivell de poder discernir molta cosa, si plantejar-los, si per exemple amb el que deia la Yolanda de que t'arriba un WhatsApp de l'escola i et diuen una cosa o una altra, si el que dius que no o l'excusa que poses la poses a l'activitat o la poses a la persona que t'ho està dient. sapiguer una mica discernir a on va parar això, perquè també pot jugar, és un fil important, sapiguer si dius no, no sé, per exemple, dius a la coral, li dius no al director o dius no al grup, a l'activitat, perquè no t'interessa o no t'agradi, perquè hi ha gent que confon aquestes coses quan agafa el no o quan posa l'excusa, i jo crec que hi poden haver diferències amb això, perquè quan tu dius no, tu estàs dient a tu o li estàs dient a l'altre que li estàs dient, o poses aquesta excusa a llavors, clar, dius no tu o com ho dius, i aquest no a qui va dirigit, i clar, és que hi ha matèria com per anar molt lluny amb aquest tema.
Sí, sí, darrere l'excusa sempre hi ha alguna, com es posa molt bé en el guió, Iolanda, hi ha algú que es vol, o sigui, hi ha un rerefons molt important.
Sempre, sempre, sempre. És que clar, que deies ara, Matilde, dir no, clar, si dius no amb un altre, t'estàs dient sí a tu mateix. La Lluïsa, pensava que eres tu, Matilde. Doncs això, no? O sigui, el tema és que quan nosaltres esperem, la Matilde deia això, no?, que de vegades fem coses que no volem perquè volem ser reconeguts, volem ser valorats. Hosti, és que aquest és el primer problema. És que literalment busquem a fora el que no tenim a dins. I aquí ja hem begut oli una altra vegada, ja ho hem perdut tot, perquè acabarem sent com un banc de peixos.
Disculpa.
On va un, va l'altre.
Disculpa. Busquem fora el que ja tenim a dins.
Ah, bueno, clar, gràcies.
Perquè,
sí, senyor.
Perquè és un mateix important.
Però hi ha tants impediments, clar, que no ho veiem.
Ja tenim. I llavors, I ens falta la confiança amb nosaltres mateixos, de que ja ho tenim, només hem de descobrir-ho.
Però és que això són paraules buides quan no pares a experimentar-ho.
Bueno, però això...
I és el que dèiem abans, no? És que, clar, hi ha persones que això ni s'ho poden plantejar. Claro, perquè és més fàcil i més dolorós seguir aquest condicionament que deies abans de la societat, tu, Vicenç, que deies, és que la societat reflexa el que som. I jo et deia, no, la societat condiciona qui som.
És un peix que es mossega la cua.
Si fos nosaltres realment els que reflectíssim el que som, la societat seria una passada. Però en realitat el que estem fent és reflectir el que ens diuen que som. Les modes, les sèries, perquè si no la veus després no tens un tema de conversa, els influencers que influencien perquè tu tinguis un hàbit de consum o tinguis un... Ostres, és que estem introduint, i si no ho fem, llavors no formes part, que és el que deia també la Matilde, ser valorat, ser reconegut, no formes part de tota aquesta gran massa.
Però la societat es composa dels individus, i aleshores, quan la moda, posem el cas com a exemple, té la seva força perquè volem estar guapos, tots volem estar lluïts, ser atractius, i això la societat ens ho dona, ens diu com hem de fer-ho per satisfer aquesta necessitat. El que tu hauràs de tenir la teva feina de preguntar-te si realment tens aquesta necessitat o si la necessites per viure tranquil i per viure en plenitud, val? Però la tendència la tenim nosaltres. La societat no és un ens que s'ha creat sol. L'ha creat l'ésser humà. Per això ja seria d'anar,
claro,
per parlar
de disquisició. És el que dèiem, vull dir, s'ha de fer força, clar, molta força, clar, per posar una excusa i no fer el que la societat marca. Perquè és que jo continuo dient, la societat
no som
la suma dels individus, perquè els individus no hi som. L'individu, el ser, no hi som. Som la mamà D, la dona D, la professora, vull dir, ens posem mil etiquetes i ens disfressem de mil rols i de mil papers abans de posar-nos a mirar realment qui som. I si som autèntics, llavors sí que podem aportar a la societat la nostra energia, la nostra autenticitat. Però si no, som replicadors.
No ens desviem d'això.
Imma.
Bueno, jo tenia una frase que he trobat del Robert Louis Stevenson, que és un escriptor, que diu, precisament amb el que esteu dient, i m'agrada molt, diu, saber el que prefereixes en lloc de dir humilment amén el que el món diu que hauries de preferir és mantenir l'ànima viva.
Toma.
Eh? Llavors em sembla que és això, quan tu tal estàs qual. Allà en el teu lloc, tot alineada, no? És de tu tens uns valors, tens una ànima, no? Per tant, has d'estar en primera persona.
Que bonic.
Oi que perquè, preciós, és que estava dient això, dic, aquesta frase de sortir.
Quanta gent està desanimada.
Ah, exacte, molt bona.
Perquè la seva ànima no hi és.
Exacte.
Jo insisteixo en aquesta figura dels replicants. Mm. Ens movem per patrons, no ens movem per ànima.
No vivim, reaccionem.
Exacte.
Mm. Això sí que és
cert. Exacte. Mm. I llavors, clar, aquí està la dificultat, no? Quan un vol ser, quan un vol viure animat, ha de fer molta força i fer servir excuses, si cal, per dir no.
Bueno, i no ficar-te en un rol, que a mi em sembla que es queda molt etiquetar-te com a patró mare, patró pare, patró de qualsevol cosa, no? Anar més enllà del patró. Potser reconèixer-lo, perquè a vegades és funcional, però poder anar més enllà com a persona, no?
I tant.
Matilde, Lluïsa, Vicenç. Matilde.
Bueno, parlàveu del condicionament. El condicionament ja ve de ben petits, que em sembla que ja vam parlar aquí en un punt interrogant. El nen, quan neix, ja és condicionat pels pares, per l'escola, per la societat. Això està bé, això està malament, això és bonic, això és lleig, ja està. Llavors, què es crea? Ell es crea un personatge il·lusori per ser acceptat pels altres, perquè no li agrada ser rebutjat i ser el raro. I en el temps, pues això ho hem d'anar traient de sobre, no? Anar traient capes, traient màscares per reconèixer qui som nosaltres realment i ser nosaltres mateixos. Però clar, això no s'aconsegueix aquí en uns quants anys. Triga una mica. No sé si ara ja de petits ja neixen diferents, ojalà. Però jo us puc dir que l'edat, el que jo sí que agraeixo és que em permeto ser jo mateixa i dir, mira, no em ve de gust i no passa res. I si a mi em diuen no em ve de gust o encara que em diguin una mentida, ja m'és igual. És que m'és igual. Ja no tinc manies. Aquesta és el millor de fer-se gran, tu. I per mi, quan un és autèntic, és la seva fortalesa. Estàs empoderat i ja t'és igual el que més. És que és igual. No dones importància.
Lluïsa.
No, que amb la societat que estem i agafant el fil d'ella que deia, allò del personatge, sí que és veritat que moltes vegades quan tu fas front amb alguna situació i dius que no perquè allò no t'agrada o allò no et convenç, els que s'han creat aquell personatge de tu, el que et diuen és que ets tu la que estàs fora de la societat i ets tu la que no ho entens i ets tu que aquest no és una excusa enorme per no fer el que ells pensen que hauries de fer perquè amb ells també els hi convé i que tu has decidit que ja no t'interessa. I llavors aquest és un altre problema enfront a la societat, perquè t'hi enfrontes a la societat, t'enfrontes a la gent. I llavors ells titlen com que és una excusa quan tu en realitat estàs dient que no li estàs fent front i t'estàs alliberant, perquè jo penso que a vegades aquest no, que hem d'aprendre a dir-lo també moltes vegades, és alliberador. A mi és una paraula que no m'agrada, però la tinc com alliberadora, com de posar una barrera a allò que no m'interessa, allò que no vull en aquest moment, i dir pues, que no posar cap excusa, dir sincerament que no. Però és com que tu estàs fora de la realitat i de la societat. Perquè, clar, com que la societat t'ha envoltat, pues ets tu la rara, ets tu la que estàs fora, no?
Mm. Vicenç. Mm.
Bueno, és una roda del hàmster, no? Mm. Perquè sí. En realitat... Doncs, mentre continuem parlant de si sóc autèntic o no sóc autèntic, de si els altres pensen o entenen, si la societat em condiciona o sóc jo el que el crea, estic donant voltes a la roda del hàmster i no treure l'aigua clara. Sí que és cert que hem de necessitar, doncs, primer, com a primer pas, una, com ho diríem, una tranquil·litat amb un mateix. O sigui, reconèixer-te, no? Que no tens per què ser igual igual als altres, no? Al final, després, has de continuar, perquè el nen que deia, no sé si era la Matilda o la Lluïsa, no?, que feia el comentari que el nen ja està condicionat des de bon petit. El nen, el primer condicionant no és la informació que rep del seu entorn. El primer condicionant que té és el sentiment d'individualitat que té, que el fa sentir diferent, una cosa separada de la vida. És el sentiment de que passo per la vida. Vinc de no sé on i marxaré a no sé on. Passo per la vida. No sóc la vida. Val? Clar, el primer condicionant és que tot aquest personatge del que parleu alimenta aquest sentiment. I mentre continuem doncs, posant excuses per mantenir viu aquest sentiment aquest sentiment d'individualitat, no viurem.
No profund, viurem.
Clar, dona per un altre programa.
Amb tot, jo, esclar, avui el títol és per què posem excuses quan no volem fer una cosa, no? I m'agafo un altre cop amb el tros final que has posat del guió. Diu, agafem l'aire de la coherència interna. O sigui, anar en aquesta coherència interna, buscar interiorment que quan les persones de la societat confien en nosaltres, en allò que estem posats, sigui, hem posat l'exemple d'una coral, d'una orquestra, d'un lloc de compromís, per què ens excusem de no? Hauríem de buscar interiorment aquesta excusa que, en definitiva, ens fa revaloritzar aquell primer pensament que hem tingut, que ens hem volgut ficar dintre d'una coral o d'una orquestra per poder fer amb la societat una bona música, no? En canvi, a vegades pues, busquem aquella excusa per no fer aquella cosa que ens toca fer dintre de la societat per millorar-la, per enriquir-la, i crec que hauríem de buscar interiorment aquesta pregunta, no? Precisament per això, perquè acabes dient que aquesta coherència interna entre el pensament, el sentiment, la paraula i l'acció, no? O sigui, hauria de ser tot una, que dèiem Vicenç, una conjunció per poder ser la persona humana, tot i que t'has compromès, però hi ha un moment que dius, ara no vull fer aquesta cosa, com ha dit la Matilde, no? Ja sóc gran, ja els meus principis continuen igual, però ara ja he arribat a un moment que no vull continuar amb això i, per tant, posa l'excusa, quit la que vulguis.
No, és que al final és això, o sigui, és que jo sempre acabo parlant de la valentia. Mm-hmm. Per mi és un acte de valentia, sentir aquesta coherència i mantenir-la, sense por a dir no, apostant per aquest alliberament que deia la Lluïsa, no? Alliberant-nos de maneres de fer i de ser que no ens pertanyen, que no són nostres. Anar a aquesta individualitat, però l'autèntica, no la que ens separa d'una comunitat.
Si és individualitat, et separa.
Bueno, però, és el que diríem, sí que anirem
cert,
a parlar.
Però sí que és cert de que només podrem aportar alguna cosa a la societat si som capaços de ser honestos amb nosaltres mateixos.
Aquí vinc.
Perquè si no vivim, que senzillament reaccionem, la nostra convivència amb l'entorn, amb la societat, serà automàtica, seran reaccions, serà igual d'esquizofrènica, és igual. Mm-hmm. Vull dir, hem de trobar amb nosaltres aquesta naturalitat de viure.
Si això no... és el que jo volia dir quan deia individualitat, vull dir això, vull clar, dir, clar. Hem d'anar cap a dins, que això sempre són paraules estranyes, però és que no és tan estrany,
però és molt
hem de sentir
sí.
Què és el que un vol fer amb una estadat,
que
i això ho aporto,
què és el que un és.
Correcte.
I quan connectes amb això hi ha una energia irreprimible que t'empenya a fer-ho i no hi ha mai excusa. O sigui, és aquest punt.
Exacte.
En qualsevol acció t'empeny una energia orgànica a fer allò que has de fer quan hi ha aquest punt.
I aquí perquè al final...
Que... Això és el punt de l'interrogant.
Exacte.
al final, doncs, és el... Parlàvem de la voluntat, no? Primer hem de descobrir quina és la nostra voluntat i després hem de continuar preguntant-nos, no? Hem de ser honestos amb la nostra voluntat. Mm. I després aquesta voluntat nostra l'hem de posar, entregar al funcionament de la pròpia vida, la pròpia mm-hmm. societat, com vulguis dir-li. I al final ja no és un tema de si vull o no vull.
Exacte.
És un tema de acomplir. Perquè com que no ets tu el que estàs...
I no és difícil, ni és un esforç,
és
ni
senzill.
És un esforç.
Si, com diuen els monjos zen, no? Si costa, no és veritat.
Exacte.
Perquè posem excuses quan no volem fer una cosa? Aquest és l'interrogant que avui ens hem plantejat, amics contertulians, invitats. M'agradaria que ara en 30 segons diguéssiu què se us ha quedat per dir, perquè, esclar, avui som colla, però crec que tots heu pogut dir molt del que el punt ens proposava. Matilde, què diries? Per què se t'ha quedat al final? Per què no has pogut dir?
No, crec que ho he dit tot i jo remarco el ser un mateix és superimportant i per això ens hem de conèixer i així totes les nostres carències les anem transformant en potencials.
Perfecte. Lluïsa, què se t'ha quedat per dir?
Bueno, no sé, he anat apuntant i al final he escrit que les excuses són una barrera que impedeix el creixement i la realització personal i que ser honestos és essencial per viure una vida plena i significativa.
Molt bé.
Perfecte. Imma, què se t'ha quedat?
Doncs deixem d'embolicar-nos amb excuses i ser clares i honestos amb el que volem.
Perfecte, Vicenç.
Deixem-nos d'excusa i vivim.
Ai, sí.
Molt bé. Iolanda...
Doncs escoltar molt de carinyo les excuses que posem nosaltres mateixos i també la que ens posen els altres, que de vegades ens fa molt de mal. Posar molt d'amor, molt de carinyo, molt de respecte i preguntar-nos què està darrere d'això que fa que aquesta persona posi excuses.
Molt bé, jo em quedo amb un trosset del teu guió que has dit que la voluntat és un motor que es composa de moltes peces i al darrere de les excuses s'amaguen les que li manquen a aquest motor. Amics oients del punt de l'interrogant, això és tot el que avui ens ha donat de si el programa. Ens l'hem fet possible la Imma Lizondo. Gràcies, Imma. Fins la propera.
Gràcies, Francesc.
Lluïsa, fins la propera. Moltes gràcies.
Fins la propera, gràcies.
Per connectar-te. Matilde, gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Perfecte. Vicenç, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies, a reveure.
Bona tornada. Iolanda, moltes gràcies del teu guió. Ja has vist que aquí tothom ha dit la seva, ha pogut dir la seva. Fins la propera.
Moltes gràcies.
I
fins aviat.
I bon retorn a la Granada.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Amics oients, amb en Joan i un servidor ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Malestar a l'estació de trens a Reus en el primer dia complet després de la reobertura del túnel de